L'hora de la gent gran.
Bon dia, Calella. Bon dia, radioients i televidents de Ràdio Calella Televisió. Com sempre, el meu desig, que estigueu tots bé, i els que esteu una mica fotuts, que us milloreu. Avui, com cada programa, porto un personatge que lo complex i lo complicat per mi serà, en aquesta quasi hora, que pugui explicar tot el que pot explicar d'interès pels que ens esteu escoltant. I és una persona que no és gran, eh? Vull dir, està a punt de complir els 60 anys, que és quan hi ha algunes d'aquestes ments privilegiades que diuen que a partir dels 60 anys un és gran, i que a partir dels 65 ja ets ancià. Vull dir que no... Vull dir, bueno, en aquest cas el personatge d'avui encara es considera jove, perquè té 59 anys, però ja no li queda massa per complir els 60. Després ja li preguntaré a veure què tal s'ha sentit al canviar de dècada. En concret, és una persona ja que ja ha vingut diverses vegades a Ràdio Calella Televisió, una persona coneguda, que es diu Joan Marc Naspleda, resident a Pineda. En Joan va néixer a Barcelona, pues, farà l'any 66, el qual està a les portes de complir 60 anys. Està casat amb la Gemma i té dos fills, un de 25 i un de 19. És aficionat, pues, a tot el que és esport, i a més esport de risc. Després també ens explicarà una mica de que està apedaçat per tot arreu, perquè aquestes professions... Però, a pesar de tots els pesars, vull dir, no els deixa aquest esport. Avui he vingut a l'entrevista amb moto, amb el perillós que és ja a certes edats portar moto, no? És economista, entre altres coneixements i formació que ha tingut durant la seva vida. Però, bueno, començant una mica per l'època, puguem dir, de molt jovenet, ja comença a viure les vicissituds de la vida, no? Vull dir, Joan, que, encara que tu ets una persona de per si optimista, no ets depressiva en absolut, has conegut de prop, pues, puguem dir, el bo i el dolent de la vida, no? Com va ser la teva infància?
Home, primer, bon dia a tothom i agrair-te, Josep Maria, com sempre, compartir aquests moments amb tu, que sempre és un plaer poder tenir una xerrada, com sempre l'hem tingut, no?, oberta, franca i superamigable, no? Bueno, dir-te això, el que primer que deies, quan faci els 60 ja t'ho diré, tot i que queda poc i que el meu fill m'ho recorda constantment, que ja estem 60, li dic, no, encara queda fins setembre, o sigui que...
Aprofita'ls.
Tinc aquest marge encara per poder dir, encara, quan tinc els 60 ja us ho diré. Com va ser la meva infància? Aviam, jo vaig tenir la gran sort, puc dir, de viure en una família benestant, o sigui, econòmicament estàvem molt bé, vivíem a Barcelona, al barri de Sarrià, però, bueno, els meus pares, i sobretot el meu pare, doncs, tenien diferents negocis amb un soci, i va passar, doncs, que, bueno, el que passava en aquella època, estem parlant ja fa quasi 50 anys, les coses no eren com són ara, no?, evidentment, i el tema de negocis, doncs, era realment complicat, no? Què va passar? Doncs que el soci li va fer la pua, com es diu vulgarment, no?, li va fer el coixí, i el meu pare, doncs, quan es va donar compte, estava assentat al seu despatx, i, bueno, va tindre una trombosis coronària, o sigui, del disgust al veure que el seu soci durant 30 anys pues, l'havia robat, literalment, i havia fotut allà un berenjenal de problemes, del disgust que va tenir, i coneixent-lo pues, va ser més per l'amistat que l'unia i la confiança hi havia, que va veure que va estar traicionat, pues, bueno, es va quedar allà sentat mort, no? O sigui, i a partir d'aquí, com també ma mare era una persona molt honesta, molt responsable, va dir que no es podia deixar els deutors així sense que cobressin, que ells tenien les seves famílies i tal, i bueno, i nosaltres ho vam perdre tot. O sigui, ho vam perdre tot, o sigui, perquè ma mare, una altra persona, hagués dit, escolta, pues, tal com és la societat, pues, que es quedi així, i si l'embarbella va dir, igual, encara ens quedem sense, jo pues, pagaré els deutes i ho assumiré en nom del teu pare i tal, no? Per tant,
a costa del patrimoni que quedava?
De tot el patrimoni, doncs vam quedar sense res, sort que ja teníem una casa de lloguer, bueno, que era nostra, que la teníem llogada al barri del Clot de Barcelona, i vam anar a viure allà uns anys, fins que ella, que era una dona pues, que ja veieu que amb uns compromisos socials i sobretot propis, amb uns valors molt, molt, molt grans, pues, va tornar a crear una empresa, la va aixecar, i vam arribar a tindre quasi 36 treballadors, una cosa així, i quan la cosa ja funcionava, perquè es va fer un contracte, bueno, que van aconseguir, perquè es feien caixetes de costura, de tipus de cartó, que anaven amb uns embolicades així, amb unes teles i de diferents tamanys, es va aconseguir que el Corte Inglés, que abans pues, es portava tot des de Madrid, pues, es va fer un contracte gran i llavors es va tornar a revifar, o sigui, vam tornar, no als nivells d'abans, però sí una posició bona, no? Amb la mala sort que quan jo tenia 21 anys ja ella va agafar un càncer i es va morir, o sigui, quan va arribar a tot, pues, ens va succeir això, no? I
et va marcar la vida, tot això?
Jo som sempre, i com has dit, soc molt optimista, dic que sempre les coses passen, ja no dic perquè tenen que passar, sinó que passen, i aleshores pues, tens que tenir la capacitat de superar-te constantment, perquè la vida pot ser molt maca, i ho és, i aleshores jo crec que val la pena mirar la part positiva. Tot això, un altre pues, podria quedar enfonsat, evidentment no és agradable, ni és agradable, a més amb edats tan tempranes, no? Però que jo sempre ho vaig assumir com una experiència de la vida, i que si hi ha algú que passa, d'algú tens que treure algú, un resultat que sigui o positiu o negatiu. Hi ha coses que, evidentment, davant de la mort d'algú tu no pots interactuar, però sí que t'ensenya pues, això, no? Ho has d'assumir, és el que hi ha, i, per tant, no t'enfonsis tirant endavant, no?
No obstant, vas començar a treballar bueno, des de molt jove, des dels 14 anys, no?
Sí,
sí. Tenies una professió una mica especial, perquè era IBM, no?
Sí, jo sempre dic, quan em dic, quina és la teva primera feina? Sempre dic que era IBM. I em diu, estaves amb les computadors alemans? Dic, no, IBM per mi volia dir, i ves-me a buscar esto. O sigui, feia recaditos, estava amb un amic del meu pare, que tenia també negocis i tenia diverses empreses, i llavors necessitaven a un xaval jove pues, que anés a fer els recaditos, el que s'ha dit sempre, no? De que si anar al banc o portar això, que si vés a fer fotocòpies, bueno, IBM, no? I vés a buscar esto y lo otro. I ho feia pues, als estius, saps? Quan acabava d'estudiar, pues, per fer alguna cosa, perquè sempre és el que he vist a casa, no? I és el que he comentat amb abans, o sigui, a mi m'han ensenyat uns valors que crec que no m'han anat pas malament, que crec que els hi fa falta molta gent aquests valors, no? De compromís, de treball, d'honestitat, de serietat, no? Tot uns valors pues, que els apliques, inclús els meus fills, jo els he ensenyat, perquè jo els hi deia, el vostre avi era així i tota la família ha sigut sempre, no? D'intentar pues, fer coses per la gent i crear empreses, no? Que crec que, i sempre estic convençut que crees empresa per crear un bé a la societat, no? I aleshores amb aquests valors ells mateixos també, el meu fill, tant un com l'altre, a la que van fer 16 anys, es van posar a treballar.
Però és que, a més, tu també és que has tingut, a part que demostres que ets un emprenedor, sempre estàs pensant coses diferents,
sí.
Perquè no t'agrada la rutina,
no.
I sempre creus tu que el que s'està fent es pot millorar, no? Jo també crec que també vas crear un negoci de transports de diners, no?
Bueno, jo directament no, si ens parlem de la família.
No, però vull dir, tu vas tindre una anècdota amb la que vas transportar diners amb una bossa,
bueno,
d'una
sí.
Forma tal, dius, escolta, vull dir, no, i no et va passar res, no? Però
no, exacte.
Et van fotre la bronca.
Em van fotre una bronca, si es pot dir que t'hi cagues, perquè clar, això era quan feia d'IBM i em van encarregar perquè una de les empreses, aquella persona tenia quasi 60 empreses diferents, o algunes molt potents, altres més petites, i una era una financera, i aleshores pues, jo, quan abans hi havia les letres d'efecto, aquestes que es portaven al notari i tal, i que feies una hipoteca o compraves un cotxe, foties un far de firmar, us recordeu que llevaves la letra, no?, aquella, i aleshores, pues, clar, vencien, i jo anava a casa del qui tenia que pagar, o a casa o al local, o a l'empresa, el que fos, i a moltes me'n recordo aquell cas, la lletra aquesta era de 50 milions de les antigues pessetes. I clar, jo no portava res i li vaig dir, és que no tinc una... Diu, bueno, tinc una bolsa del Cort Inglés. Diu, pues me lo pones aquí, una. I gran, evidentment, perquè era... I jo, sense pensar-m'ho dos cops, agafo la bossa del Cort Inglés i cap a l'oficina. I com era més o menys a prop, ens estava a la Diagonal, nosaltres estàvem al carrer Balmes, Mallorca, dic, mira, feia bon dia, dic, vaig caminant. I arribo al despatx, li porto el cap d'administració, li dic, té els 50 milions. I l'home gay tampoc se li agafa un suponcio, perquè va dir, però com... Diu, que has vingut caminant? Diu, sí, has anat amb 50 milions caminant pel carrer? Dic, sí. Dic, i quin problema hi ha? I si t'haguessin robat? Dic,
sí, vaja, qui era bé pensar en un xaval jove amb una bossa del Cort Inglés que portava 50 milions, eh?
Ah, exacte, que si algú ho hagués vist segur que no estaria aquí.
Tu també t'has preocupat sempre, Joan, com dies abans, de que la formació és fundamental, no?
Sí.
Vull dir, tu vas estudiar econòmiques, a part de màsters i a part de... Bueno, sempre em dies que fa pocs dies has acabat un màster, vull dir, que estàs estudiant amb 59 anys, no?
Ah, exacte. Sí. Tant... Bueno, encara no els tenia perquè era el juliol que vaig a veure
encara, exacte, encara no els tenies els 59 anys.
Tenia 58, vaig començar el maig, em sembla que va ser del 24, i es va acabar, sí, podem dir que sí, van ser 6 mesos de màster, però per mi va ser un any, perquè la vaig començar en 58 i vaig acabar en 59.
Però és que a més tu has canviat moltes vegades d'empresa, més que res perquè no t'hi senties a gust, no? Vull dir, les empreses on estaves, al moment que tu aportaves noves idees, et trobaves que la rutina era el gran enemic,
sí,
no?
Sí,
conta'm una mica aquesta història de laboral teua.
Sí, principalment ho has clavat, o sigui, a mi el que és l'avorriment em sobredimensiona, el que és la monotonia també, i sobretot, i el més important és el que et comentava abans, o sigui, això quan sento, jo recordo en una de les meves èpoques laborals, quan estava a la mútua, que entrevistàvem a treballadors, perquè també fèiem algun projecte que vam fer de l'absentisme per veure quina capacitat té la gent i per què uns anem a 40 de febre a treballar i uns altres se'ls hi punxa el dit i ja estan i no se'n mouen del llit, i per això vam fer un estudi sobre l'absentisme laboral, no? De com assumia cada personal de tal. I va donar unes conclusions que jo sempre havia dit. Si la gent no disfruta del que fa, si la gent no li agrada la feina que fa, hòstia, és una putada. És normal que no vulguin fer-ho. Però no és una cosa del sistema, és una cosa d'ell mateix. Jo amb els meus fills sempre els he dit, i que escolteu, feu, estudieu i feu el que realment us agrada, sigui el que sigui, però estudieu. Empleneu-vos d'informació, sigueu neguitosos, vulgueu veure, conèixer, tindre coneixement, no? I llavors et permetrà que diràs, hòstia, durant aquests anys d'estudi és molt fotut i s'ha de reconèixer que estudiar i treballar a la vegada és dur i sobretot una carrera universitària, però un cop estiguis podràs fer el que t'agrada realment. Perquè la gent que ara, com quan eren petits, que els deia, no, és que els seus pares s'hi suspenen, no els hi diuen res. I jo només els deia, pobre de tu, que suspenguis. Dic, no m'expliquis històries. No, és que el pare d'aquest, dic, doncs vés a viure amb ells. Dic, vés a viure amb ells, si vols, si tan bons són aquests pares, vés a viure amb ells. Dic, aquí hi ha unes normes. Dic, és el que m'han ensenyat a mi. Doncs la prova està que ara ells agraeixen perquè van veure en el pas dels anys els que els pares els deien que no passava res, doncs què tenen?
Passi.
Res, m'entens? O es dedicaven a fer altres coses que deies, home. Per tant, dic, a mi m'ha preocupat molt, dic, aquest tema, no? I com veus, m'he anat per los cerros
de humedad. No, però vull dir, més que res, perquè, vull dir, claro, tenim que anar una mica de pressa perquè el temps passa volant, sí, no? Dintre de les empreses que has estat, amb les que has dirigit, vull dir, sí, perquè tu has sigut moltes vegades empresari, no de treballador, sinó de soci,
sí,
però hi ha una empresa amb la que vas estar que crec que és una mútua,
sí,
amb la que una de les coses que jo t'he preguntat i que tu molt discretament has respost és de dir, bueno, tu també dintre de les teves funcions controlaves les baixes laborals, no? Bueno, l'absentisme, no? I que moltes vegades dius pues no podies actuar tampoc com tu t'hagués agradat, no? Sí. Per què això? Per què aquesta tolerància?
El sistema legal i el sistema de protecció dels treballadors, i que a vegades hi ha coses que dius, mira, a mi i concretament, i és el que parlàvem abans, no? Dic que el tema de la depressió, quan una persona està en depressió, és una malaltia molt, però molt, molt fotuda. O sigui, realment és molt greu i l'impacte que té no sols amb la persona que la pateix, sinó inclús amb el seu entorn, familiar, amics, de tot, no? Perquè realment és molt fotut. Jo què em trobava? Que hi havia gent que agafava la baixa por depressió. Però agafava la baixa por depressió perquè volia estar de baixa. I això m'indignava, perquè era gent que s'aprofitava d'una malaltia molt greu, molt fotuda, i que aprofitaven que el sistema en si no ho pot avaluar-ho de forma immediata o s'ho treuen de sobre perquè és realment complexa. No? Cosa que sempre hem dit, i això ho dirà qualsevol, quan tu veus una persona que està en depressió, la veus de seguida. No fa falta ser metge. Perquè una persona, Emèlia, que jo hagués vingut aquí, tu m'estigués preguntant i jo estigués com mig decaigut, que no hagués ni afaitat, que no hagués pentinat, que no hagués anat net, és que ja no hagués ni vingut, m'entens? O sigui, una persona en depressió es veu, i el que et fot cuento encara es veu més, i a més ara amb les noves tecnologies que et pots posar al WhatsApp i dius, mira, el depressiu està ballant aquí el Turisme 33, no sé si es poden dir noms, però per dir que en una discoteca, no? I clar, sobre si ho dius, no? És que clar, ha de sortir perquè s'ha de desvairar.
I aquestes baixes, d'alguna forma consentides, eren molt freqüents?
Sí. Sí, hi havia diversos temes que eren pràcticament intocables pel sistema, no? Que era la depressió i la lumbàlgia. Als Estats Units, per exemple, una lumbàlgia et fan una prova de calor, que és una termografia, que es diu, i si hi ha calor és que hi ha dolor, si no hi ha calor i surt de color blau és que estàs fantàstic, no? Per tant, era aplicar aquesta tècnica per dir...
De diagnòstic, sí, clar.
Ah, exactament. Però aquí no s'acceptava legalment perquè incloíem no sé quants articles de no sé quantes lleis i quantes normes. Amb la depressió passa més o menys el mateix, no? I que, a més, i això realment m'indignava, no? Desgraciadament, és el que et dèiem, que agafa molta gent la baixa. Moltíssima. Moltíssima. És horrorós. És culpa seu? No sé què dir-te. Sí, en part sí, perquè és el que et deia quan estàvem fent el cafè. Jo crec que si tu fas el que realment t'agrada, no mires el rellotge. No saps si és divendres, si és dissabte. Si tu et ve de gust treballar o fer un projecte, que ja saps que jo és el que principalment m'agrada i faig, doncs no veu les hores. I a més, a mi, com em deies abans, i quan dors, doncs, bueno, doncs quan em ve de gust, o que normalment no és mai. Però que a vegades em ve una idea, que estic o veient, com et deia, una pel·lícula, i resulta que jo aquella pel·lícula m'estava ratllant, el cap se me'n va, i em comença a anar, hòstia, i en aquell moment em dic, hòstia, mira, jo que del projecte ara m'ha vingut, i aixecar-me i anar-me a treballar a l'ordenador o dissenyar o agafar un paper o el mòbil i començar a fer alguna cosa, perquè el meu cap va sempre, però per què? Perquè m'agrada. Jo entenc una persona que tingui d'estar, jo què sé, en una fàbrica apretant tornillos cada dia durant 8 hores.
Acaba depressiu.
Aquest tio acaba depressiu, no et diria més coses, no? Però clar, aquest senyor té que tenir, o senyora o qui sigui, té que tenir unes ganes de jubilar-se amb 20 anys, que és horrorós. Per tant, això és una penitència, és estar enclaustrat dintre d'un cos per vida, no? Per això dic, el meu consell, el que sempre puc dir, estudieu el que us agrada, feu el que us agrada, que si us agrada realment, ho aconseguireu.
Jo, antes de passar a les últimes etapes, que són, també m'interessen molt, vull dir, claro, tota la vida ha sigut així, no?
Sí.
Emprenedor, pensar, veure què pots fer, quines novetats, algú te les ha acceptat i uns altres no, i el que no te l'ha acceptat, doncs te n'has anat.
Exacte.
Vull dir, però has tingut temps d'enamorar-te i casar-te?
Sí, bueno, també. També va vindre vinculat a la feina, curiosament. Sí, que això no vol dir que jo no sortís, que clar, anàvem els caps de setmana a esquiar, anàvem amb moto i coneixies de gent, no? Però la Gemma, que és la meva dona, doncs la vaig conèixer treballant. O sigui, ella treballava en una gestoria i jo, com estava a la mútua, doncs, quan hi havia novetats importants o temes legals, doncs, ens agradava, doncs, anar a veure els gestors i els assessors en persona per dir, hòstia, hi ha aquesta novetat o hi ha això. O a vegades necessitàvem algun consell sobre alguna baixa o què passava amb aquesta empresa, no? O sigui, teníem reunions habituals.
Sí, no? Però estaves catalogat una mica com una mica estirat, no? Només anaves
sí,
a
no, no, és que...
treballar i no et fixaves ni en les secretàries ni les que treballaven. saben i...
No, és que jo anava a Pinyó, bueno, encara ho faig ara, eh? Abans em diuen, has vist la botiga, quina botiga, però si que hem de passar, dic, però és que no sé, és que és nova, ah, doncs em sembla molt bé. Vaig, jo vaig a... O em diuen, has vist aquest? Doncs tampoc, perquè vaig a lo meu, no...
I la gent m'estava allà i tu...
Sí, la gent m'estava allà, sí que hi havia moltes, eh?
Ni mirar-la.
Bueno, sí que les havia vist, però com ja em mirava malament, perquè deia que jo era un estirant, dic, aquí no tens res a fotre.
Sí que no vau caure bé, al principi, no?
Ens van caure com el cul, com es diu.
Bueno, i quan va sortir aquest riocenillo?
Pues bueno, tàctiques femenines.
Et van fer una encerrona, em sembla.
Em van fer una encerrona total, o sigui, ja sabien que a mi m'encantava esquiar, perquè a més venia tot morenet i tal, i aleshores un dia, que esquia, sí, ah, pues ella tal, que aquesta també esquien i tal, perquè no organitzem una sortida, això que sense que ella participés, saps?
Això que és gent de la gestoria?
Sí, de les companyes seves, que com segurament s'ho havien parlat, no? Pues de dir, hòstia, pues fem veure que som nosaltres i tu t'apuntes l'últim moment. Perquè jo els vaig dir, qui ve? Diu, pues la tal, la qual i la Pasqual, però amb ella la Gemma no la van dir, saps? I vaig dir, ah, pues, bueno, i resulta que quan vam quedar, bueno, quan tens cotxe ens vens a buscar, jo vaig anar a buscar i vaig dir, ah, anem a buscar la Gemma. Dic, quina Gemma? Dic, aquella. Vaig pensar, hòstia, pues, vaya viatge.
Si tu arribin de dir abans, potser no hi vas.
Potser no, perquè ja et dic, em fotia unes mirades que encara les fa, eh, que té uns ulls preciosos,
sí,
però
sí,
quan
sí.
Mira
però parles, malament,
com diu la Rosalia, et poden fulminar, saps?
I... Bueno, i què? Quan la vas anar a buscar, què?
Bueno, pues allò, va pujar el cotxe.
El teu cotxe.
Sí, 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 el meu. Anàvem tots en el
al
mateix
costat.
Cotxe. Sí, curiosament, no, ja me pongo detrás les altres, no? I la van deixar al costat. Dic, i allò que ja dius, aquí comença a haver-hi, no ho sé, començo a sentir com un pèl atrapat. No?
I de què vau parlar amb aquell viatge que us vau conèixer amb aquesta...
Hòstia, segurament d'esquí, perquè, clar, dius, dic, si tinc treure de feina, em dirà que ets un estirat, perquè sempre, clar, jo és que aquelles èpoques anava amb tratge i corbata, perquè allò que deies, i inclús el juliol hi he arribat a anar amb camisa de màniga llarga, amb americana, en corbata, que ara al final ja veus que vaig així perquè dic, és que ja passo, no han sigut molts anys.
Bueno, però tu que ets amic de fer projectes, de fer-ho tot amb meditat i tal, com va seguir la relació amb la Gemma?
Bueno, et puc dir que abans no t'ho he dit, que des de que ens vam conèixer, que ens vam casar, van ser 9 mesos. No estava embarassada, eh? No...
Bueno, després em contaràs el de l'embaràs. Eh? Vull dir, però o sigui... En tan poc temps vau prendre aquesta decisió tan important?
Sí, sí, perquè va ser algú que, no sé, jo ja tenia 31 anys, ja tenia 24, era més jove que jo.
Te l'has agafat més jove, eh?
Sí, és que això és un consell del meu padrí, que sempre em deia, no sé, busca't a la jove, neta i prima, perquè gorda, vella i bruta ja s'hi torna.
Oh. Escolta, això queda gravat,
això és molt heavy, eh? No? Potser que posem un pit...
Després ja t'espavilaràs, eh?
No, la sort és que continuo igual, eh? De prima, neta, sí. I guapa.
Home, jo també la conec i t'asseguro que sí, eh? Vull dir, però vas fer petició de mà?
Sí, em van obligar a fer-ho.
T'està ajudant molt amb aquesta entrevista, eh? T'estàs
sí,
sincerant,
sí.
Eh?
No, és veritat, és veritat. No, és que com hi ha confiança...
Sí, aquí dona la sensació que estem sols, eh?
Sí, que estem aquí
que
de
no
conya.
Que no ens escolta ningú.
Exacte. I potser aquí mig poble després es dirà, mira aquest.
I què et van preguntar els pares d'en Bella? Hòstia, vas passar tu la...
Mira, saps el que recordo?
No estaries pensat en una altra cosa quan estaves allí, no?
No, estava collonit perquè dic que una petició de mano, no? Ho dic inclús en castellà, que és el que veies a les pel·lícules, no? Dic, a mi em semblava molt antic, molt d'allò, però dic, bueno, dic, si ho volen així, que després vaig veure que era tot un cachondeo per fotre'm amb el compromís. Però
ah, també?
Sí, 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 sí.
Ja, mi... No m'ho has dit abans.
No, no, és veritat. Però vaig veure que després era una mica de risa que es va posar sobretot la meva cunyada, el seu marit i amb la meva sogra. El seu pare ja era una mica més tradicional i tal. Però bueno, que vaig fer això. Però el que sí recordo d'aquell dia, a part del neguit i de dir, hòstia, com ho faig i tal, i per on em sortiran, era el gos que tenien, que era un pequinès, que tot el rato el tenia enganxat al pantaló de la d'allò, fins que al final li vaig fotre una patada, perquè vaig dir...
I no et van veure, no?
No, no, perquè vaig ser dissimulat, que com que no tenia la pròtesi i podia moure bé la cama. Però el que més em va reiar i em va bullar va ser el gos, que m'estava ja mossegant en la...
Vols dir que no estava no ben preparat, el del gos, també?
No, ja ho dubto i tot, saps? Ja dic, ja, com tot el sistema ja era tot un muntatge, dic, vés a saber si el gos era de broma i tot, ja...
I al final vas dir que sí, no?
Sí,
dir,
sí, sí.
Que et cuidessis,
sí,
sí, sí. a la filla, que no se t'ocorreixi fer-li mal.
I que no li fes mal, que si era que la cosa que si era en sèrio, pues que clar, que no era qüestió d'una broma. Dic, no, no, dic, si hagués pres la decisió, dic, no és cap broma.
Com te mirava la Gemma?
Jo suposo que encara d'enamorada, no?
Bueno, i després d'aquesta presentació, demà, vau casar?
Sí. Sí, sí, cap de 9 mesos, el 24 d'octubre del 97.
I com se feia això abans, fa 30, 30 anys, no? 30 anys, vas pagar tu el convit, ho feien a mitges?
No,
ho
vam fer mitges.
A mitges, no?
Ah, jo no tenia pares, perquè desgraciadament no els tenia, i els seus pares, recordo, bueno, els seus pares van pagar la meitat i jo vaig pagar l'altra meitat.
I de viatge de nuvis, on?
Bueno, va ser molt maco, perquè... No, i a més, com sempre, ja és que jo sempre tinc històries i coses que em passen, resulta que jo estava obsessionat des de petit, que havia vist una pel·lícula a la tele que es deia La senda de los elefantes.
Sí, sí, sí.
Que sortia a l'isla de Ceilán,
sí,
i veien,
sí,
els,
sí,
elefants,
sí.
I jo vaig dir, vull anar allà.
Com? En viatge de nubis?
Sí.
Tu que anar al cine?
Sí, vam anar... No, al cine no, cony.
Ah, a Ceilán.
A Ceilán. El viatge de noces, jo vaig dir, que hem d'anar a Ceilán,
sí.
I per compensar-ho, perquè deia, home, és que és molt heavy, així en plan aventura i no sé què, dic, bueno, doncs després anem a les Maldives, saps?
Allà, quins, sí, vas agafar un lloc propet, sí.
Sí, a propet i baratet, saps? I vam fer, doncs, vam estar 15 dies a Sri Lanka, que ara es diu Sri Lanka, antigament era Ceilán, ara és Sri Lanka, i després 14 o 15 dies també a Maldives. Va ser molt maco. Sí. Ens vam cremar diverses vegades, perquè el sol allà és l'hòstia, però el bo, el que et dic, sempre tinc coses que explicar, resulta que 3 dies abans, o sigui, just el dia que ens casàvem, el dematí em truca el director general de l'agència de viatges dient, tenemos que cambiar el viaje. Dic, perdón? Diu, es que están en guerra civil en Sri Lanka. I jo li dic, i a mi què m'expliques? No, coño, diu que jo, dic, és igual, dic, si vamos a l'hotel, diu, no, és que no hi ha hotel. Dic, com que no hi ha hotel? Diu, és que l'han pegat un bombazo i no existe l'hotel. Diu, però jo t'aconsejo i al final ja te suplico que canvies. I em va dir, diu, te regalo el viaje que quieras, donde quieras. Diu, però a Sri Lanka no vaya, perquè estan en guerra civil. Dic, pues com sóc cabezón, dic, no, no, jo vull anar.
Ah, i te'n vas anar?
I ens vam anar amb 20 guerra civil.
I la Gemma què va dir, ho sabia?
A l'hotel Hilton no vam poder anar, perquè és que no, va estar destruït, i ens van buscar un altre hotel.
I la Gemma sabia?
Sí, 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 jo li vaig dir que...
I què?
I vaig dir, en boca petita, hi ha guerra civil, però com són baixats, i dic, no, crec que...
I què, home, vas sortir amb vida perquè estàs aquí,
estic
però...
aquí, sí, però,
i
sí,
què?
Sí.
Vas disfrutar?
Molt.
Ah, sí?
Sí, perquè la guerra, la illa ja més gran, i és com si diguéssim, estàs tu aquí a Calella i la guerra està passant a París. Bueno, també quan vam anar a Egipte ja s'estaven fotent els bombassos entre ells i veies els míssils per allà.
I també hi vas anar?
Sí, estaven allà.
Sí, si no hi ha guerra, tu no vas dir.
Home, tampoc és això. Però és que no sé, sembla que no, tinc un imant. Amics meus em diuen, no aniràs de vacances a tal lloc. Diu, no. Dic, per què? Diu, no, és per no anar-hi. Perquè sempre que vas tu...
No, però això digui, algú passa. És el que et anava a dir. Ah. No penso fer cap viatge.
Mira, perquè... l'últim que vam fer, que va ser a Phuket, aquest desembre.
També?
També. O sigui, estàvem nosaltres allà i es van liar els tailandesos amb els de Myanmar del costat, es van liar tiros, que dic, és que tens un imant, dic, no
sí que
sé,
tens un do, tens un do.
Igual han contractat a la CIA per dir, oh, no hi haurà el pròxim follón, i dir-li al Joan que vaya, que es coja.
I les agències ho saben, això?
Bueno, no els explico.
Bueno, lo que passa que jo fent números, també, i traient una mica conclusions de l'entrevista prèvia, tu vas... et va costar una mica casar-te perquè, coi, és que també perdeies la llibertat, el que fessis el que et donés la gana, tal i que qual, t'agradava viatjar, practicar esports, i vas dir, bueno, pues, bueno, també es pot fer això casat, no?
Exacte.
Però vas aguantar 4 anys, vull dir, 4 anys que vas poder disfrutar,
sí,
de la convivència amb la Gemma i de fer el que,
exacte,
vosaltres volíeu, no?
A més, és el que li vaig dir, dic, a mi m'encanta viatjar i fer coses, dic, i a tu també, dic, però escolta,
disfrutem.
No? Dic, més que res, perquè quan ja vingui una criatura no sabem què, sí, passarà, ni sabem què passarà en el futur, no?
No, i tu...
Dic, per tant, disfrutem ara.
I està clar que tu en cap moment t'havies plantejat tindre fills tan aviat, no?
No,
perquè,
no?
Perquè què et va passar quan vas saber que eres pare?
Bueno, que van dir que estava embarassada. Ah, no, bé. Bueno, que estava d'això i jo no ho tenia clar i ja diu, és que crec que estic embarassada i vaig pensar collonades. Dic, però jo estava convençut que dic no, es quedarà embarassada. Va, no fa falta entrar en detalls, però no, jo convençut no, que dic, si controlo mi mente, controlo mi cuerpo.
No,
i estava clar pues, que vam anar jo superrelaxat, que dic, bueno, aquí sí, serà una...
protocol
uterino que té. I resulta que posen el hòstia, l'ecografia i tal, diu, us tinc que dir una notícia. I jo pensava, dic, ara dirà, doncs jo què sé, no? I diu, que estàs embarassada, felicitats que sou pares. I on està com li està dient amb ell, jo estava al costat i van sentir potoplop. I es van girar i em vaig desmaiar.
Bueno, tothom va pensar que va ser de la il·lusió.
De la il·lusió, una il·lusió tremenda.
I tu dius que va ser de l'acolloniment.
Acolloniment total, el dir que en aquell moment vaig ser realment conscient que era pare.
I menys mal que tu no eres el que tenies que tindre el pare, no?
Sí, això ho és quasi preferit, t'ho juro. Sí? T'ho juro, prefereixo aguantar el dolor que en aquell moment la sensació de dir, és que clar, dius, no és dir, ets pare, no? És que tot el que suposa dir que ets pare, no? La responsabilitat, clar, jo em sentia jo van ganes de, jo què sé, d'anar amunt i avall, d'anar amb moto, d'anar a esquiar, sí, de que no m'atabalessin, agafant aquesta responsabilitat com a responsabilitat.
Però vas tornar a repetir per això, eh?
A cap de 6 anys. I per molta bueno, insistència.
Ara, la gent que ens escolta, deu dir, home, doncs el Joan, escolta, ha tingut una vida doncs, apassionada, a part de la incidència, lògicament, dels pares, però, coi, una vida doncs, al màxim nivell, no?
Sí.
Però després van començar a vindre dificultats, no? Vull dir, amb el sentit de dificultats físiques. Eh?
Sí, bueno,
vull
de dir, malaltia.
I què t'ha passat? Què t'ha passat? Fes una mica d'historial clínic, perquè és també bueno, per escoltar-la, eh?
Bueno, a més, com tota la meva vida és sempre així curiosa, no? Que dius, jo vaig tenir una secretària durant 30 anys a la mútua i m'ho deia, diu, escolta, diu, pot ser algun dia que vinguis al despatx que t'acabo de veure ahir, diu, i que t'hagi passat alguna cosa i que tinguis algú que explicar, perquè tot el teu sempre és curiós, no? I una mostra serà com em van detectar el càncer. Va ser a l'octubre del 2017, perquè a principis... novembre, perdó, perquè a principis d'octubre ens vam anar de vacances al Yucatán, a lo que és la Ribera Maya, sí,
aquí
a Mèxic. Aquí al costat, també. I l'últim dia, sort m'ho va respectar, això, em va picar una taràntula.
Et va picar una taràntula?
Sí. Ja sé que... Però vas dir, em va picar un bitxo, una taràntula, que no em vaig ni enterar, també us ho tinc que dir. Perquè
I
era
com sabies que és una taràntula?
Per el que van dir, perquè estava anar cruzat, que tal. Sí, va ser aquí, com si se'm van clavar com dos ullals, però que no em vaig donar compte, perquè va ser l'últim dia que estàvem... Vam dir, home, ja és l'últim dia, el vol ens venen a buscar a les 3 de la tarda, perquè estàvem a la zona de Tulum, i fins a l'aeroport de Cancún hi ha 100 i escaig quilòmetres, ens venia un taxi a buscar, i vam dir, escolta, abans de que a les 3 doncs, anirem a dinar, i per tant ens quedem per aquí a l'hotel.
I quins símptomes vas tindre?
No, és que és el que t'explico, perquè és curiós, perquè resulta que vam estar a la piscina, entre el mar, la piscina, vam estar per allà, després va ser quan vam anar a l'habitació ja per dutxar-nos a fer l'acabar d'enllestir la maleta i agafar-la i portar-la cap al restaurant que estava al costat de la recepció, i va ser just que jo em dutxo, m'abasteixo, vaig a la caixa forta, agafo el rellotge, agafo això i l'altre, i quan em anava a posar el rellotge no em passava.
Si t'havia ja inflamat.
Tenia el braç inflat, i clar, no em passava, i li dic a la meva dona, dic, hosti, dic, no m'entra el rellotge, i va, i em contesta amb tot el seu carinyo del món, diu, clar, diu, portes 10 dies menjant com un cerdo. Dic, hòstia, però s'hagués inflat tot jo, no només el braç, i el fer així... Vaig
però dolor aquí. Cap.
No em vaig entrar de res, però quan vaig mirar aquí va ser quan em vaig espantar, perquè tenia dos forats aquí clavats, i tota la pell del voltant necrosada, estava fonent del verí que anava pujant per les venes d'aquí, que el veia el verí fent burbujes. I amb la meva tranquil·litat i bon fer de sempre, doncs vaig dir, escolta, doncs em prenc els medicaments que portem, i la Gemma em va dir, home, diu, anem a l'hospital, diu que aquí hi ha un centre mèdic, dic deixa't estar els centres mèdics d'aquí, dic, jo em prenc pastilles que porto i ja ho veurem, i quan arribem a Barcelona ja en parlarem. I, bueno, i vam tornar a Barcelona, em vaig tastar, van passar més coses, però no per no allargar-me, però que, bueno, que jo ja, que aquí ja estava bé, però al cap de dos o tres dies em vaig despertar, que estava dormint, amb el coll inflat, semblava el Fernando Alonso, saps? I no podia, i sense respirar. Vam anar a l'ambulatori, ens vam mirar i, vam, i li vaig explicar la història aquesta, i és quan em va dir que, clar, l'antihistamínic que s'ha pres és molt poc, és molt baix de potència, d'una necessita més, més força.
Sí, no? Un antídoto ja
més, més heavy, no? La qüestió que em van donar l'antihistamínic, vaig estar, diu, però només 3 dies perquè és molt fort. Evidentment se'm va baixar, tot bé, vaig dir, bueno, doncs serà encara l'efecte del verí. Però això es va repetir 2 o 3 vegades més. Fins que al final un dia va tindre que trucar a l'ambulància a la meva dona, perquè és que m'ofegava, és que no respirava, això cap de 15 dies, des de que vam arribar, i vam anar d'urgències a l'hospital d'aquí de Calella, a la que li tinc que donar les gràcies al metge, perquè realment aquest va ser el qui va dir, diu, escolta, diu, he llegit el teu expedient, he vist que si encara això fos el verí porta 15 dies, diu, hagués sigut tan fort que et hagués matat al moment. Diu, aquí hi ha algú més. Diu, tu has notat algú més? I li vaig dir, com sempre foto broma, dic, home, diu, que ja ho faig així amb la mà com a l'Spiderman i no em surt l'aranya. I clar, el pobre home que anava saturat de feina em diu, i a part d'aquesta gilipollada, alguna cosa més. I al dir-m'ho així, sèrio, vaig dir, hòstia, i abans vaig recordar que em havien sortit unes venes blaves, que encara tinc alguna aquí.
Encara?
Sí. I que eren venes, i dic, bueno, m'han sortit unes venes blaves, no vaig ni acabar de dir blaves, que va sortir per cames. Que va ser després que em vaig donar compte que ell, com a metge professional, va relacionar venes blaves, s'ha trencat les venes que algú obstrueix, les venes que van al cervell, diu, per tant, diu, té que haver-hi algú que obturi. Si algú obtura, és un tumor.
Però el tumor no va ser conseqüència de la picada.
No, ja el tenia
va
jo.
Ser,
ja,
va facilitar ja el diagnòstic d'això.
Exacte, el que va fer va ser accelerar el procés, accelerar-me molt la tensió, i això doncs, va ser que provocava això, ja quan el tumor ja tenia un cert tamany, doncs bé, clar... Que...
I vas estar a les portes de la mort?
Vàries vegades, vàries vegades.
Inclús vas escoltar converses dels metges que hòstia, dintre del teu optimisme doncs, pensava que parlava del costat.
Totalment, no? Totalment. Era un dels cops de la... que em van portar aquí d'urgències que estava doncs, en el... en el, com es diu, ja...
A l'UBI?
Bueno, no, a urgències, allò, el cubículo...
Ah, sí, els boxes aquests.
Els boxes, exacte. I llavors allà vaig sentir als peus del llit dos metges que parlaven que un li deia, diu, l'hem de portar a Mataró, i a l'altre deia, diu, per què? Diu, si no arriba. Diu, home, diu, que són només 10 minuts, diu, és que aquest tio no té ni 5 minuts, diu, que no arriba. Diu, pues jo ho provo, diu, pues si ho vols provar tu, fes-ho. I jo vaig sentir aquesta conversa i vaig pensar, hòstia, sí que està fotut el del costat. I jo tot tranquil, perquè d'això... Fins que al cap d'un rato ve el metge, em toca els peus i em diu, xato, que anem a la UBI de Mataró. I vaig dir, ah, doncs...
Sí, parlaven de mi.
Parlaven de mi.
Però no vas arribar a fer el traspàs i el retorn,
mai.
Que a vegades
mai.
En aquest sentit, no?
He estat vàries d'això, perquè durant aquest procés del càncer i tal, vaig tenir 3 sepsis multiorgàniques, que és una infecció del cor.
Sí, generalitzada.
Exacte, que el 90% de persones es perden pel camí, i que jo en un any i mig vaig tindre 3, inclús una que em van induir un coma, vaig estar 15 dies en coma.
O sigui, l'Àngel de la Guarda
té molta feina,
saturat, eh?
Té molta feina.
I el sistema immunològic el tens bé, per això.
Ara sí.
Però també tens una amputació parcial, sí, de la cama, no?
Sí, això no va ser causa del càncer, va ser el motiu de la quimio, perquè ja saps que quan te fan una quimio, a més... em van fer una quimio molt severa, molt estricta, molt, molt potent, i llavors, clar, em va deixar el sistema immunològic a zero, i em va començar a fer doncs, com unes infeccions, que resulta que els equips mèdics no sabien què estava passant. Em provocava doncs, diferents infeccions per tot el cos, fins que va arribar un punt que em va atacar, tenia una infecció, un dolor, i em van tenir a portar la UCI de Mataró, perquè van veure que tenia com una bossa de pus aquí a la ingle, i m'ho van extirpar, m'ho van treure, i acabeu el que fan a cap de 3 dies fer una placa per veure com està, si ho han pogut treure tot, no? I resulta que al fer la placa em venen i em diuen, t'hem de dir una notícia, dic, què ha passat? Diu que algú tens, diu que se t'està menjant el cap del fèmur. Diu, no sabem què és, diu, però si sabem que hem d'amputar el fèmur perquè eliminar la infecció i que no avanci per aquest camí, i llavors em van amputar més de la meitat del fèmur, potser tinc meu una quarta part o una mica més, i la cadera. Però, clar, com tenia aquestes infeccions severes que no sabien de què venia, Pues vaig estar 9 mesos ingressat a l'Hospital de Mataró sense el fèmur posat i sense la pròtesi, o sigui, estirat. Sense fer res.
T'ha passat alguna cosa més?
Bueno, accidents de moto? Moto, accidents d'esquí, perquè clar, jo quan era jovenet en el col·le, jo estudiava a la Salle, doncs hi havia l'equip de competició i antes competíem amb altres escoles i anàvem doncs, per aquestes pistes d'aquests mons de Déu fent competicions, que això donarà per una altra entrevista un altre dia, perquè era molt divertit. Rutes amb moto, tant de carretera com sobretot les que més m'agraden és per Àfrica, el desert doncs, del Sàhara, de Mauritània, de Senegal...
Sí, no, Canàries no... no
Canàries també he estat un plan relax. Bueno, i te diré, el primer cop que vaig estar a Canàries, que va ser a Fuerteventura, vaig jugar un tot terreny per, amb l'excusa de no anar per la carretera. Perquè vaig dir, clar, t'estic parlant, jo tenia 18 anys, dic, fot uns quants, dic, carreteres havien les justes, no? Jo entenc, vaig, hòstia, això és un paraís per anar fotent salts amb el cotxe i tal, fins que amb un dels salts i una curva em vaig fotre dintre la casa d'un canari, que encara es deuen recordar de mi, perquè vaig matar dos gallines.
Bueno, o sigui, que vull dir que ha sigut un amant de l'aventura, no?
Sí, sempre. Sempre he fet rafting, he fet hidrospeed, ponting... Parapent no, ultraligero.
Sí. I avui dia encara tens ganes de fer això?
Sí. Sí, la prova està que amb tots aquests impediments que deien els metges, que em va dir no tornaràs a caminar, sí. Ja veieu que camino
perfectament. I
vaig amb moto, és una 1300, és una trail, a més, o sigui que petita no és. I te tinc que dir, que això la meva dona ho entenc, diu, és que no entenc que vagis amb aquest pedazo de moto i no t'atreveixis a agafar la bicicleta. Dic, és que no m'atreveixo.
Això igual que el tren, et fa por, l'avió i l'aventura, no? Però tens sí, por del tren.
El tren
eh?
Em fa por, t'ho juro.
Una mica raro ets, eh?
Sí, ja ho sé, ho sé.
I la gent et comprèn?
Sí, bueno, portem quasi 30 anys, o sigui que suport l'em deu comprendre, sí, o no? M'enganya molt bé. Que...
I els fills ara... També, tens bona relació amb ells?
Molt, molt. Sí? Tingues en compte que aquest últim viatge que vam fer a Phuket, ells van vindre amb nosaltres. Ells van vindre. Ara aquest maig ens n'anem a Sicília, però ells no venen perquè ja és una cosa del
Rotary. Sí, perquè a Sicília hi ha l'Etna i segur que hi vas i tindran una erupció.
Serà que surti a la tele si diuen hi ha hagut una erupció heavy.
Quin mes hi vas?
Al maig, del 8 al 13.
A veure si passeu pel mes de maig.
O algú amb la màfia o alguna cosa així.
Bueno, però a pesar de tot això, ara tenim que anar una mica perquè s'està acabant el temps ja. Mai has caigut amb depressió? Vull dir, a pesar d'aquests enrenous de la teva vida, que han sigut molt importants, vull dir, o sigui, te'n recordes d'aquests que venien a demanar la baixa per depressió, no? I jo sí. Dic, escolta, no...
Primer...
Com ho has superat, això? De que,
mira, ja veus aquests... que t'he explicat sobretot el més fort, a part de la pèrdua dels pares sí. I tal, doncs ha sigut doncs, quan vaig entrar, em van detectar el càncer, que aviam, evidentment, el primer, quan te diuen ja només sentir la paraula càncer, ja espanta. Però quan espanta la paraula i a sobre t'ho diuen que ets tu el que ho pateixes, també t'he de dir que vaig entrar una mica amb soponcio, no? Em vaig fotre un xute per relaxar-me i tal. Però més que res, per el que et deia abans, per la meva forma de ser, que jo no tolero fallar, o sigui, no puc fallar, les coses han de sortir perfectes, vale? I s'ha d'arribar a l'objectiu. Tingues en compte que un dels cops que m'avan d'aquestes sepsis em van induir un coma, perquè a més jo els deia que esteu fent, diu, no, entraràs en coma perquè has d'estar, dic que no m'ho puc permetre això, dic, perquè dintre de 3 mesos són les eleccions municipals que jo em presentava. Li vaig dir no, i va ser quan el metge va dir que aquest no el vol que el dormim perquè està en política, diu, fota-li un xute ràpid i que dormi el que calgui, saps? O sigui, és, jo tinc coses que fer, dic, i no em puc permetre segons què, per tant, puc entrar en depressió? No. Puc sentir-me debatut perquè en aquell moment no m'estan sortint les coses com vull, o com tindrien que sortir, o com crec jo que tenien que sortir? Sí que entro amb allò en un estat més aviat de cabreig. I no dono mai la culpa als altres, sinó que dic que la culpa és meva. Perquè si algú ha fallat del meu equip és perquè jo he fallat, per tant la culpa és meva i m'emprenyo a mi mateix. Em pot durar una tarda, em pot durar un dia, però automàticament ja estic com tinc coses que fer o com reconduir aquest tema, doncs ens posem mans a l'obra. I
sí, aquesta forma de pensar serveix també per superar tots aquests problemes, no?
Això estic totalment d'acord. Inclús et posava d'exemple el que vaig viure a l'hospital de Can Ruti, que vaig estar 10-11 dies a planta oncològica, i en aquell temps vaig tenir de veïns 8 persones diferents. perquè entraven, i ja només veure'ls, jo li deia a la meva dona, dic, aquest no passa aquesta nit. I em deia, com ho pots dir això? Dic, mira la seva actitud.
Sí.
Està derrotat, s'ha vençut.
Sí, sí, sí.
Estava
això, això mate, això mate.
Si tu no tens cos... aquella ganes, perquè dius, hòstia, mentalment pots fer coses, sí que es poden fer, i si no, la teva actitud ha de ser sempre positiva a davant del que
sí,
facis.
Sí, sí, sí. Si no, si tu cos estàs rendit.
Si no, automàticament, sí, sí, tu ja et dones per rendit i ja està. Això ho vaig viure amb la meva sogra, que va tenir un càncer durant molts anys, que la pobra dona ho va passar horrorosament malament, però va ser horrorós. I hi va arribar un punt que ens va dir, s'ha acabat.
Sí, sí, el cos ja d'alguna forma es rendeix.
Però si tu li dius, li dones l'ordre que s'ha acabat, i és com tot. Tu pots fer una marató, sí, pots córrer 10 quilòmetres, pots anar amb moto fins que caiguis derrotat, però tot el camp. Jo a vegades he estat al desert, en quilòmetres, una ruta que vam fer de Zagora o Arzazat, que eren quasi 800 quilòmetres de tot planícia, amb desnivells i rius que creuaven i diferents tipus de zona. Hi havia moments que si tu et deixaves, deies, és que m'és igual, perquè ja era l'agotament, no?, que si tu et deixes en aquell moment ja està, ja està, i això passa ja amb tot.
Joan, accelerant una mica,
sí, sí,
perquè
sí,
amb tu dona gust, però claro, ja dius una hora, la ràdio és molt, per aquí serà insignificant, no? Per què? Perquè, bueno, primer, hasta quan ho penses fer això?
Mentre m'ho passi bé, en el moment en què jo no disfruti d'algú, és que ja no li veig el sentit.
Però de moment estàs disfrutant.
Estic disfrutant, sí, molt, que... amb els projectes socials que faig, amb la meva feina, sí, m'entens? Tant amb la Fundació com en el Rotary, que és una gent fantàstica, i que també fan projectes socials, i m'ho passo bé. Per això jo sempre els he dit als meus fills, feu el que us realment us agradi, estudieu el que us agradi. Per què? Perquè us permetrà desenvolupar i que no sigui una agonia.
Bueno, missatge per la teva dona i pels teus fills, tingueu paciència, perquè sí, sembla que ho teniu per llarg encara.
Sí, eh? Sí, sí.
Joan, en aquests moments tu ets el president de la Fundació Obra de Maria.
Uh-huh.
Una fundació amb la que es pensa molt en terceres persones, no? Uh-huh. Aquí m'agradaria fer una comparança. Vull dir, tu sempre has estat d'alguna forma lligada, sobretot últimament, uh-huh, amb servei social a la gent, no? Has estat en política. I quina diferència hi ha entre la política i el que fas ara?
Que ara no et voten. No necessites els vots de molta gent, saps?
Això et dona tranquil·litat, també, no?
Dona més tranquil·litat, a més, amb els nivells que ens movem, doncs clar, estàs amb persones que més o menys parlen i pensen com tu. Dic, per tant, és més fàcil, doncs, que sàpiguen identificar, doncs, un líder, una persona capaç, una persona que d'això, no? Dic, a més, jo, en el cas de la Fundació, ja els vaig avisar, dic, que sapigueu que si poseu de president no ens quedarem com estem, que farem moltes coses. I llavors ja ho estan veient amb tot el que estem fent, no?
Però em dona una mica la sensació, amb la Fundació, és que jo estic veient les coses que feu, les coses que fas, vull dir... No sé, jo crec si hi ha prou reconeixement, si la gent se'n dona compte veritablement de lo que està fent la Fundació Obra de Maria, no? Si quan vosaltres feu l'entrega dels premis, aquestes donacions, que jo personalment agraeixo moltíssim, perquè això serveix també a nivell de lo que és l'associació de gent gran, el que nosaltres podem fer amb aquests diners, perquè vulguis o no vulguis, si no hi ha diners, les idees se'n van a l'aigua, no? Dius... T'ho agraeixen, sents que reconeixen aquest esforç que estàs fent tu, perquè, escolta, obtindre aquests diners i aquests recursos no és fàcil, no és fàcil, eh?
No.
Vull dir, te sents compensat?
Mira, jo et puc dir que el qui fa les coses perquè vol, i que vol, i el que pretén és ajudar a la gent, i que aquests projectes o aquests diners que donem, el que volem és que realment arribi la persona. O sigui, que el que ho necessita li arribi. El del reconeixement ho podem mirar des del punt de vista de màrqueting, no? Si ho mirem com a empresa i que fas això per tenir un reconeixement, ja és un tema de màrqueting i que s'hauria de fer altres accions, no? Però si te refereixes a nivell personal, sincerament, i t'ho dic amb el cor a la mà, quan fas coses pels altres, no ho fas esperant que et diguin o que hi hagi un reconeixement o que et posin una placa en un carrer, ni molt menys, no? Almenys jo, i estic segur que altres membres del patronat, en el cas de la Fundació, o membres del Rotary Internacional, que també fem moltes coses per la gent, busquen cap reconeixement personal, eh? Perquè ho fas de forma totalment altruista, i al cap i a la fi ho fas perquè vols. No ho fa ningú, t'obliga a fer-ho. Ho fas perquè és un sentiment que creus que tu pots aportar, i si més no, pots ajudar el sistema públic. En el cas de del projecte de Solitud que estem fent a la Fundació, doncs estem ajudant el sistema públic, doncs, a posar unes eines que nosaltres les podem tenir, i ells, doncs, perquè tenen altres gastos i altres problemàtiques, no poden ajudar. Per això jo sempre he cregut en que el sector públic i el sector privat tenen que ajudar-se, tenen que conviure. I altres fent així es poden fer grans coses. Ja dic, però jo crec que una persona altruista que fa les coses pels demés ho fa perquè ho sent, ho ha de fer. No espera que li posin una placa ni que li diguin a tothom ens agrada que ens donin les gràcies, però ja està. Vale.
És que jo t'ho dic dintre del meu concepte, amb el que costa a vegades que obtindre fons per fer més coses, jo t'hi dic una cosa, vull dir, no sé el que pensaran els altres, però que sàpiguis que el que és l'Associació de Gent Gran de Calella està molt, molt més que molt agraïda a l'obra de Maria, i a tu en persona, perquè coi, no, tampoc és normal això, no, allí no et truquen a la porta i diguin escolti, miri, tenim aquesta donació perquè vostè segueix això ajudant, no? Vull dir, a més que també per mi han sigut sorpreses, perquè dius, ui, jo ni t'havíem demanat ni tu m'havies dit res, sinó que ha sigut algo amb el que d'alguna forma heu pres una decisió. Gràcies i gràcies.
T'ho agraeixo, i en nom de tot el patronat, perquè aquí no
sé si sóc
el president, però tot el patronat pensem de la mateixa manera i estem encantats de poder, mentre puguem, doncs, col·laborar amb entitats de Calella o de fora, si cal, sempre quan tinguin projectes i que veiem que el seu projecte i on arriba, doncs és realment es fan coses.
Sí, perquè saps tu que d'alguna forma hi ha moltes necessitats.
Moltes.
A vegades són invisibles, a vegades si no les vius a prop de la gent no te'n dones compte, i que qualsevol d'aquestes coses són de vital importància.
Exacte.
Joan, s'ha acabat.
S'ha acabat,
és que clar, vull dir, tens tant que comptar...
que ens hem guardat al calaix.
Exacte, no? I com que ets un gran comunicador, doncs escolta, amb quatre preguntes ha sigut una entrevista molt fàcil, no? De lo que havíem preparat, sí, hem tret bastant, però després has afegit coses.
Sí.
Joan, jo et vull agrair molt la teva presència aquí, amb una entrevista diferent a les demés, amb les que t'han conegut més personalment, i et dic una cosa, no canvies. No et
feguis
mal, per això, però no canvies.
No, aviam, això és inherent, no? És allò que dius, són conseqüències de, no? Perquè saps si vas amb moto. Igual que quan vaig amb moto de carretera tinc prohibit caure, perquè caure's a la carretera és molt fotut. Si vas en muntanya, dius, mira, pots permetre, el que diu que no ha caigut per muntanya és que no ha anat amb moto de veritat.
Però, Joan, hi ha
coses que no puc explicar, perquè sobretot si algun mosso escolta.
Però, Joan, vigila, perquè persones com tu són necessàries en aquesta societat.
Home, tots som necessaris.
I el mes de maig ja resaré per tu i per tots els sicilians.
No, sobretot pels sicilians.
No passo res per allà l'Etna.
Perquè jo el 13 me'n vaig i se'ls queden.
Ja estaré pendent.
Bueno, moltes gràcies.
Vos dir algo?
No, només agraïus a la confiança i aquests moments que, com t'he dit al principi, tu i jo sempre ens hem portat bé, hem tingut un gran feeling, no? I, escolta, i sempre pues, poder, si el que he explicat a algú li pot servir d'algú, no? De dir, sobretot això m'agradaria recalcar-ho, no? Sobretot no defalliu mai, lluiteu. Teniu que tenir un objectiu clar, un objectiu de futur que voleu i sabeu que el podeu aconseguir. El que vingui entremig serà de P3, per això que dius ni càncers ni hòsties, vosaltres lluiteu perquè teniu que fer el que us heu marcat, i sempre això tindreu aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer coses, com veig sempre amb en Josep Maria i tota la seva junta i la gent del casal.
Gràcies.
Aquella il·lusió que hi ha i aquelles ganes de fer, i que hòstia, que no pareu.
Gràcies. Final de la primera part de l'entrevista. Et dediquem una cançó que jo no sabia tampoc exactament, i vaig escollir música Spanish Guitar. No sé si la sents.
No.
És que aquesta orella tinc una mica futura. Sí, no? Sí, sí.
cierras tus ojos.